21 al 5% de l'IVA del gas natural fins al gener i no descarta estendre la mesura al pròxim 2023. Cristina Cantal.
L'objectiu és recolzar els consumidors domèstics i la indústria enfront la crisi energètica, ho ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera.
La reducció temporal del IVA que se repercute en les factures del gas natural des del 21 al 5%, que és el mínim autoritzat per la legislació comunitària. Una reducció del IVA del 21 al 5% que aplica també a la compra de pèl·lets, astilles i llenya.
El govern exigeix al president andalús que deixi Catalunya en pau i adverteix que no entrarà en cap subhasta populista sobre els impostos.
És la resposta a la proposta del govern andalús de suprimir l'impost de patrimoni i compensar-ho fent una crida a empresaris catalans perquè s'instal·lin a Andalusia. Patricia Plaja és la portaveu del govern.
Vam començar l'any amb els pressupostos aprovats. Aquest any el calendari encara va més avançat. S'està impulsant una revolució en l'àmbit o en el sistema educatiu, amb la gratuïtat del P2, amb la rebaixa de les ràtios, amb aquest avançament del calendari escolar, que al mes d'octubre es posaria en funcionament aquesta energètica pública. S'ha aprovat el decret de renovables.
Troben el cos sense vida del pescador desaparegut al Golf de Roses des de diumenge. El cos de l'home de 81 anys ha aparegut prop de la costa a Sant Pere Pescador.
L'ha trobat una embarcació que participava en una regata cap a les 3 de la tarda. El cos ha estat traslladat per la Guàrdia Civil al port de l'Escala.
El Consell Comarcal del Garraf aparta cautelarment les monitores que van deixar una nena oblidada més de 7 hores a un autocar durant el transport escolar ahir dilluns.
L'ENS ha iniciat ja una investigació per aclarir què va passar. La menor, que estudia a l'escola Maria Ussó de Sitges, va estar tancada a l'autobús durant tota la jornada escolar.
Canal Blau, Marga Trias.
L'alumna va ser traslladada a un centre mèdic per fer-li un reconeixement i es troba en bon estat de salut. Mònica Gallardo, presidenta del Consell Comarcal del Garraf.
Ahir a la tarda ja ens va tirar davant un decret per iniciar un expedient. Per una banda, a l'empresa de transport i sobretot a l'empresa de monitoratge que presta aquest servei a les línies de transport escolar.
El 15% de joves que han estat atesos per la Creu Roja asseguren que senten soledat greu.
La xifra va en augment any rere any i és el doble de la del col·lectiu de la gent gran. Així ho explica l'autora del primer informe de l'Observatori sobre Soledat No Volguda, Anna Sabater.
Justament entre el grup de més edat, els indicadors de soledat són més baixos i també és més baixa la intensitat de la soledat que pateixen. En canvi, el grup més jove, de 18 a 29 anys, són els que presenten uns pitjors indicadors.
En cultura, el Teatre Lliure porta l'experiència escènica a 12 localitats barcelonines amb el projecte pilot Perspectives.
Amb el suport de la Diputació, ciutats com Granollers o Vilafranca acolliran aquesta tardor els muntatges de Lliure Franc i Síndrome de Gel. Ho ha explicat la directora de continguts del Teatre Lliure, Georgina Oliva.
El públic, bàsicament, a qui ens estem dirigint, que ara està venint al teatre o forma part d'aquestes activitats més pedagògiques o culturals, ara està venint guiat pels seus pares o pels seus professors i professores, nosaltres aspirem que en un futur vinguin pel seu propi peu.
En esports, en bàsquet, avui ha començat la Lliga Catalana ACB amb els 4 millors clubs catalans. Joan Barberà.
Baxi, Manresa, Joventut de Badalona, Barça i Bàsquet Girona, el Palau d'Esports Catalunya, Tarragona, ara en joc la primera semifinal entre el Baxi, Manresa i el Joventut de Badalona i a partir de les 9 de la nit, partidàs, Barça, Bàsquet Girona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Avui la temperatura s'està enfilant força de nou, especialment cap a punts de la Vall de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, amb valors que arriben als 29-30 puntualment. Cap a la Vall de l'Ebre estan arribant als 31-32 graus de temperatura màxima. Amb un temps encara tranquil. Cap al sud han arribat, però, alguns intervals de núvols prims. No han de deixar precipitació, també alguns de mitjans. I, per altra banda, poden quedar durant la tarda alguns núvols baixos, com a punts de l'interior, cap al prelitoral, també amb trams de la costa. Però, sobretot, han de créixer nuvolades en àrees de muntanya, del Pirineu, per Pirineu, punts també de l'interior del quadrant nord-est, i cap al sector oriental del Pirineu és probable que durant la tarda hi hagi algun ruixat aïllat, poca cosa, feble i de curta durada, amb un vent que en general predominarà de component sud i est, amb el mar que aixecaria o trobaria onades que podria arribar a superar el mig metre d'alçada cap a zones del nord de la Costa Brava. De cara a aquesta propera nit, els núvols baixos tornaran a fer-se força presents cap a punts del litoral sud, també del litoral de Barcelona, i endinsant-se cap a l'interior, de manera que demà al matí ens tornarem a llevar amb força núvols baixos cap a punts de l'interior i a la meitat sud del litoral. És tot, de moment ho deixem aquí des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. En aquests moments la situació viària està concentrada ara amb els problemes principals a la zona dels accessos nord. Comencem per la B30, lateral de la P7, que presenta lentitud a la Cerdanyola cap a l'enllaç de la P7 i la C58, i en el cas de sentit contrari cap a Sant Cugat, a Barberà també hi ha retencions. Apareixen retencions a la C17, a Mollet, en sentit Barcelona, i a Parets, en sentit Vic, a la C33 i a la C58, dues vies que entren cap al Nus de la Trinitat, en concret hi ha en aquests moments 3 quilòmetres per cada una de les vies. Als accessos sud de moment no hi ha incidències, hi ha les rondes mobilitat, però l'habitual, especialment en sentit Llobregat. Això és tot de moment. Bona tarda.
Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que en MyHome té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa.
La rebaixa de l'IVA del preu del gas és ja una realitat. El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts el decret que permetrà la reducció del 21 al 5% de l'IVA del gas natural fins al gener i no descarta estendre la mesura al pròxim 2023.
L'objectiu és recolzar els consumidors domèstics i la indústria enfront la crisi energètica que la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, ha atribuït a la tensió generada per Vladimir Putin. De fet, l'executiu ja ha rebaixat en un 80% els impostos vinculats amb el rebut de la llum, el que es calcula que ha suposat un estalvi pels contribuents de quasi 10.000 milions d'euros.
L'objectiu és ara actuar sobre la factura del gas amb una mesura que es calcula que beneficiarà a 19,4 milions de consumidors. Jordi Casino.
El decret aprovat pel Consell de Ministres inclou també la mateixa rebaixa impositiva per dos productes molt utilitzats per escalfar-se durant l'hivern, com són els pèlets i la llenya, una mesura que s'afegeix a la rebaixa de l'IVA de l'electricitat, que ja és del 5%. Teresa Rivera és la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.
La reducció temporal del IVA que se repercute en les factures del gas natural des del 21 al 5%, que és el mínim autoritzat per la legislació comunitària. Una reducció del IVA del 21 al 5% que aplica también a la compra de pellets, astillas y leña. Esta rebaja proporciona un ahorro para los consumidores importante de cara a la temporada de invierno.
El decret aprovat pel govern central estarà en vigor fins al 31 de desembre, però podria prorrogar-se si fos necessari.
I parlant precisament d'impostos, tempesta política per la rebaixa fiscal aprovada per Andalusia.
El govern andalús ha aprovat aquest dimarts la supressió de l'impost del patrimoni, no tan sols això, sinó que ha convidat directament els empresaris catalans a instal·lar-s'hi per compensar la pèrdua de recaptació. La resposta catalana no s'ha fet esperar. El govern exigeix al president andalús que deixi Catalunya en pau i adverteix que no entrarà en cap subhasta populista sobre els impostos. Catalunya vol recaptar el 100% dels tributs i descarta eliminar l'impost de patrimoni.
És la resposta al president andalús i de pas també al ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, que vol tornar a centralitzar els impostos. Des de Moncloa, però, ja l'han desautoritzat i han afirmat que es tracta només d'una opinió personal. Mont Carvajal.
La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha assegurat que no jugaran a apostar amb els impostos després que el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunciés la supressió de l'impost de patrimoni i convidés empresaris catalans a instal·lar-s'hi.
Que deixin els catalans en pau. En tot cas, Catalunya decidirà els seus impostos sempre tenint en compte les necessitats de la ciutadania del nostre país i no entrant en cap cas en una subhasta populista que no aporta res.
Pla ja ha rebutjat també recentralitzar els impostos per evitar la competència entre autonomies, com proposa el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá.
La centralització gairebé mai és la millor de les opcions i en tot cas saben que aquest govern i que Catalunya el que treballa, el que busca és administrar el 100% dels seus impostos.
En plenes negociacions sobre els pressupostos, Pla ja ha assegurat que no és previst eliminar l'impost de patrimoni. A la reunió d'aquest dimarts no hi era el president aragonès perquè és als Estats Units.
El govern reclama també al Ministeri de Sanitat que l'ús de les mascaretes al transport públic deixi de ser obligatori per passar a ser una recomanació. Una petició que asseguren que ja fa setmanes que han fet a la Comissió de Salut Pública, que demà mateix es torna a reunir amb el tema sobre la taula. David Amador.
El govern català està a favor que no sigui obligatori dur la mascareta posada al transport públic, com està estudiant l'executiu espanyol. La portaveu Patricia Plaja ha explicat que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, fa setmanes que demana que la mascareta passi a ser només una recomanació, sobretot, com ha recordat la portaveu, perquè és molt difícil fer complir la norma a tots els viatgers i també perquè ara mateix la situació a la baixa de la pandèmia ho permet.
És difícil poder fer-la complir per igual a la totalitat dels usuaris del transport públic. S'entén aquesta sensació de frustració. Per tant, el que traslladem és que el govern considera que quan es dona la situació en la que es dona ara, sobretot tenint clar quina és la situació actual de les xifres de la pandèmia, considerem que la millor de les opcions és que aquesta sigui una recomanació. Això no vol dir que d'aquí uns mesos sigui necessari tornar a passar l'obligatorietat de la mascareta en els transports públics o en d'altres espais.
Així doncs, el conseller Argimon demà en la reunió del Consell Interterritorial de Salut es mostrarà a favor que la mascareta deixi de ser obligatòria en el transport públic.
El rerefons de tot plegat és la disminució de l'impacte de la Covid-19. L'última setmana, Salut ha declarat 32 ingressats menys, amb un total de 392 hospitalitzats.
D'aquests 13 estan greus a les UCI, són dos més que la setmana anterior. També s'han declarat 7 morts, tots més de 80 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants és de 46.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, retreu manca de lideratge al govern de la Generalitat i li atribueix, entre d'altres, els problemes de l'inici del curs escolar. Marín ha fet balanç del seu mandat als micròfons de la xarxa i afirma que el pla d'actuació està executat en un 90%. Joan Ferrer.
Marín troba preocupant que molts alumnes de formació professional no hagin pogut començar el curs i demana al Departament d'Educació que faci la feina millor. La presidenta de la Diputació de Barcelona ha acusat el govern català de manca de planificació.
El govern està dividit, està distret, no està fent allò que ha de fer. No dic que no hi hagi algun conseller o consellera que vagin fent la seva tasca, però moltes vegades manca una direcció, un lideratge, una coordinació que necessita qualsevol govern. Per tant, crec que, parlava de l'educació, que per mi és un dels eixos i una de les polítiques més importants d'un país.
En vista els propers pressupostos de la Generalitat, Marín desitja que vagin bé les negociacions al Parlament, però reclama que el PSC en sigui informat com a primera força a la cambra. L'alcaldessa de l'Hospitalet ha apuntat la possibilitat que s'hagin de fer modificacions i ha posat com a exemple el bon funcionament del Pacte de Socialistes i Junts per Catalunya a la Diputació de Barcelona.
La resposta a les crítiques de la presidenta de la Diputació de Barcelona tampoc s'ha fet esperar. Des de l'executiu no comparteixen en absolut la seva visió.
La portaveu Patricia Pla ja ha respost a la presidenta de la Diputació de Barcelona amb un seguit de mesures aprovades.
Vam començar l'any amb els pressupostos aprovats. Aquest any el calendari encara va més avançat. S'està impulsant una revolució en l'àmbit o en el sistema educatiu, amb la gratuïtat del P2, amb la rebaixa de les ràtios, amb aquest avançament del calendari escolar, que al mes d'octubre es posaria en funcionament aquesta energètica pública. S'ha aprovat el decret de renovables. S'han desencallat organismes que estaven bloquejats, com és, per exemple, el síndic o el Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, no compartim en cap cas aquestes declaracions.
Pla ja ha fet aquestes declaracions a la compareixença posterior a la reunió del govern d'avui.
En successos, els equips de rescat han localitzat el cos sense vida del pescador de 81 anys de nacionalitat alemanya que va desaparèixer diumenge amb la seva barca al Golf de Roses.
En el rescat de la víctima hi ha participat una patrulla de la Guàrdia Civil i la policia local. El cos de l'home que ha aparegut a la zona de Sant Pere Pescador ha estat localitzat a 2:45 de la tarda per un jove de nacionalitat francesa que havia informat al seu pare que en un passeig amb la moto aquàtica havia topat amb el que semblava un mort. Poc després ha estat una embarcació que participava en una regata que ha localitzat finalment el cos. Una patrullera de la Guàrdia Civil ha dipositat el cadàver al port de l'Escala.
El Consell Comarcal del Garraf ha apartat cautelarment les monitores que van deixar una nena oblidada més de 7 hores a un autocar durant el transport escolar. L'ENS ha iniciat ja una investigació per aclarir què va passar. La menor, que estudia a l'escola Maria Ussó de Sitges, va estar tancada a l'autobús durant tota la jornada escolar. Canal Blau, Marga Trias.
El Consell Comarcal del Garraf ha iniciat un expedient per determinar les causes per les quals una alumna de cicle inicial de l'escola Maria Ussó de Sitges es va quedar tancada a l'autobús del transport escolar ahir dilluns durant tot el dia. De moment, les dues monitores implicades han estat apartades cautelarment del servei. El Consell Comarcal, que gestiona aquest servei de transport escolar, ha demanat ja a les empreses que presten el monitoratge i el transport un informe sobre els errors que han provocat aquest fet per establir possibles responsabilitats. L'alumna va ser traslladada a un centre mèdic per fer-li un reconeixement i es troba en bon estat de salut. Mònica Gallardo, presidenta del Consell Comarcal del Garraf.
Ahir a la tarda ja ens va tirar davant un decret per iniciar un expedient a les dues parts, per una banda a l'empresa de transport i sobretot a l'empresa de monitoratge que presta aquest servei a les línies de transport escolar.
L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Maria Ussó en un comunicat lamenten els fets i també s'han posat a treballar amb les parts implicades, diuen, i revisar els protocols perquè no es torni a repetir aquesta situació.
Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut 9 persones en una operació contra una banda relacionada amb un segrest i altres delictes.
Hi ha hagut escorcolls i detencions a Mataró, Llinars del Vallès, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià del Besòs, i l'operació arriba justament un dia després del tiroteig que va acabar ahir amb la vida d'un veí d'aquesta població.
Avui l'Ajuntament ha emès un comunicat lamentant els fets i reclamant més agents policials a Sant Adrià per garantir-ne la seguretat. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
A Sant Adrià del Besòs, l'operació s'ha dut a terme al barri de la Mina, al carrer Saturn. Segons alguns mitjans, els detinguts estarien relacionats amb una banda que feia robatoris violents amb el mètode de l'encastament i amb el modus operandi conegut com a taloners, que consisteix a robar camions en àrees de descans tallant-los la lona. L'operatiu ha finalitzat aquest matí al voltant de les 10. La Mina també ha estat protagonista aquesta passada nit per un tiroteig al carrer Rosalia de Castro. La víctima ha estat traslladada a un centre d'atenció primària proper, on finalment es confirmava la seva mort. L'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Cañete, ha condemnat els fets a través del seu compte de Twitter i ha insistit en que aquestes situacions no es poden normalitzar i reclama més presència policial.
I encara en aquest bloc, el menor detingut en relació a l'assalt a un bingo de Tortosa ja ha ingressat a un centre de menors per ordre judicial. L'altra detinguda passarà demà a disposició judicial. Les altres tres persones detingudes ahir al vespre en una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra i el Cos Nacional de Policia han quedat en llibertat. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El jutge del jutjat de menors de Tarragona ha ordenat l'ingrés a un centre de menors del jove detingut ahir pels Mossos d'Esquadra a Tortosa per la seva presumpta implicació en l'assalt a un bingo de la capital del Baix Ebre, on, recordem, va morir d'un tret una treballadora del local i un client va resultar ferit greu. El noi, que ha declarat aquest matí a la Fiscalia de Tarragona, està acusat de 2 assassinats, un d'ells en grau de temptativa. L'altra persona que continua en dependències policials és una dona que passarà demà a disposició judicial. Els altres tres detinguts en l'operació realitzada ahir al vespre al nucli històric de Tortosa han quedat en llibertat. La policia estaria buscant, però, un altre home per la seva relació amb el crim. Els atracadors que van assaltar el bingo eren 3, 2 homes i una dona, i van accedir al local vestits de negre i encaputxats. Quan van arribar, van ferir el client de l'establiment, un home de 41 anys, i al marxar, just després que la treballadora de la sala de jocs activés l'alarma, li haurien disparat al cap a boca de canó.
Més qüestions. El 15% de joves que han estat atesos per la Creu Roja asseguren que senten soledat greu. Aquesta xifra, que va en augment any rere any, és el doble de la del col·lectiu de la gent gran. Aquestes dades es desprenen del primer informe de l'Observatori sobre soledat no volguda i trenca estereotips pel que fa a l'edat i la soledat. Anna Ruiz.
Ser gran ja no és sinònim necessàriament de soledat. Aquesta circumstància, viscuda de manera no desitjada, s'estén també als joves. L'informe de la Creu Roja detecta que entre els seus usuaris, els joves entre 18 i 29 anys conformen el grup generacional que més soledat greu senten. Anna Sabater és l'encarregada de l'estudi.
Justament entre el grup de més edat, els indicadors de soledat són més baixos i també és més baixa la intensitat de la soledat que pateixen. En canvi, el grup més jove, de 18 a 29 anys, són els que presenten uns pitjors indicadors.
De l'estudi es desprèn a més una relació clara entre soledat i vulnerabilitat econòmica. Migrants irregulars, dones al capdavant de famílies monoparentals, malalts crònics i persones amb discapacitat i aturats són els col·lectius més vulnerables. Malgrat tot, l'estudi de la Creu Roja explora canvis socials optimistes pel que fa a la percepció de la soledat.
I a Lleida, les causes obertes per agressió sexual s'han doblat en un any. Segons la memòria anual de la Fiscalia, han passat de les 60 del 2020 a 115 el 2021. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
En general, els delictes contra la llibertat sexual també han augmentat en un 45% pel que fa a un any a la demarcació de Lleida. Tal com recull la memòria, fa dos anys se'n van obrir 202 causes judicials, mentre que l'any passat en van ser 292. De fet, les xifres del 2021 són les més altes de l'última dècada. La raó, segons la Fiscalia de Lleida, no és que hi hagi més agressions sexuals, sinó que se'n denunciïn moltes més perquè es confia més en la justícia, per la millora de l'atenció a les víctimes i per la conscienciació a través de les xarxes socials i les mitjans de comunicació. L'any passat també van augmentar els abusos sexuals a menors de 16 anys, passant de 37 a 46. I les diligències obertes per delictes contra la llibertat sexual a menors van ser de 65. Segons una anàlisi feta per la Fiscalia i els Mossos d'Esquadra, el 80% de les denúncies van ser fet per fets que van tenir lloc en l'àmbit familiar o d'amistat.
En cultura, el Teatre Lliure porta l'experiència escènica a 12 localitats barcelonines amb el projecte pilot Perspectives. Amb el suport de la Diputació, ciutats com Granollers o Vilafranca acolliran aquesta tardor els muntatges del Lliure, Franc i Síndrome de Gel. Paral·lelament, es faran projeccions d'adaptacions de clàssics per als més petits i activitats educatives com la Caixa del Lliure, que els permet viure el teatre des de dins. David Navarro.
Sota la perspectiva de futur, dirigida a menors de 16 anys, a Granollers, Sabadell, Terrassa i Santa Coloma de Gramenet es podrà veure durant els mesos d'octubre i novembre l'obra Franc, un muntatge que explica la història de Franco als més petits. Paral·lelament, es faran projeccions d'adaptacions de clàssics per a criatures i activitats educatives com la Caixa del Lliure, que permet als més petits viure el teatre des de dins. La directora de Programació i Continguts del Teatre Lliure, Georgina Oliva, ha explicat que és una manera de buscar nous públics.
El públic, bàsicament, a qui ens estem dirigint, que ara està venint al teatre o forma part d'aquestes activitats més pedagògiques o culturals, ara està venint guiat pels seus pares o pels seus professors i professores, nosaltres aspirem que en un futur vinguin pel seu propi peu.
Mentrestant, la perspectiva social per al públic en general s'oferirà a Berga, Vic, Montcada i Reixac, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Sallent i Premià de Mar. S'hi podrà veure l'obra Síndrome de Gel, alhora que es farà l'espai de reflexió Col·loqui Cosmos i l'activitat La Taula, que permetrà al públic debatre sobre qüestions com la crisi de refugiats o el racisme institucionalitzat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui ha començat la Lliga Catalana ACB de bàsquet amb els quatre millors clubs catalans, el Baxi Manresa, el Joventut de Badalona, el Barça i el Bàsquet Girona, al Palau d'Esports Catalunya, a Tarragona. Torn per a les semifinals, primer partit, Baxi Manresa-Penya. Anem a Tarragona amb el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, el Miquel Llevaria. Miquel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Les grades del Palau d'Esports de Catalunya Tarragona estan plenes davant d'aquest partit de Baxi Manresa per davant de Joventut Badalona, ja 35 a 25 punts. Com hem dit, qui guanyi aquesta semifinal passarà demà a la final davant de qui guanyi ara a les 9 del vespre el partit de Barça contra Bàsquet Girona.
Gràcies, Miquel Llevaria, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, molt pendents de moment aquesta victòria momentània del Baxi Manresa. I com deia el Miquel, a partir de les 9, aquest partidàs Barça-Bàsquet-Girona. Fem la prèvia des de Televisió Girona, informa Joan Massaguer.
Els Premis Generalitat Girona seran uns reconeixements anuals que volen...
És un equip que històricament quan hi hem jugat que no sigui massa vegades, perquè no...
El Bàsquet Girona debutarà avui a les 9 del vespre a la Lliga Catalana de Bàsquet contra el Barça. Per primera vegada, l'equip gironí jugarà en la categoria d'ACB. Els gironins han completat una pretemporada exigent de 5 partits, però tot i el nivell de rivals com la Penya per partida doble, el Baxi Manresa o el Gran Canària, la preparació ha deixat bones sensacions en els gironins. L'equip dirigit per Aito García Reneses ja ha rebut les incorporacions dels internacionals que estaven disputant l'AmeriCup i l'Eurobàsquet, com són Rocco Pratchin i Maxi Fielerup, que es preveu que debutin avui. Aquesta setmana també s'ha incorporat a la plantilla Lubos Barton com a segon entrenador. El guanyador del duel d'avui disputarà la final de la Lliga Catalana contra el Baxi Manresa o el Joventut de Badalona.
Gràcies, Joan Massaguer, des de Televisió de Girona. En hoquei sobre patins, avui es juga el gruix de la tercera jornada de la Parlem Hoquei Lliga Masculina. En uns minuts, a partir de les 8 del vespre, el Girona rep el Barça i a les 9 de la nit es juguen la resta d'encontres. Sant Cugat, Noia, Arenys, Liceo, Voltregà, Alcoi, Vilafranca, Igualada i Reus, Caldes. Demà també continuarà aquesta jornada. Recordem que després de les dues primeres jornades del campionat han guanyat els dos partits, el Barça, el Liceo, l'Alcoi, el Noia i el Reus. I en futbol, l'Espanyol ha triat els seus quatre capitans per a l'actual temporada. El mallorquí Sergi Darder és el nou capità del conjunt blanquiblau.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Una gran contractura em recorre l'esquena. L'edat passa factura. Tinc un cos que fa pena. Cèl·lules que envelleixen que es moren, els problemes que creixen i totes les pors que tornen. I de cop me la fan molt mal de cap, segur que és per culpa del tabac. De cop m'apret el queix al disseny, és fruit de la degeneració que m'empeny. Una usual decadència acompanya la vida, no és pas una coincidència, és l'inevitable fallida. I de cop m'entren els remordiments per haver estat perdent el temps i ja no sé ni en el que estic pensant. Probablement són les coses de fer-se gran. Cada dia sento més com esclafa tot el pes de la vida que he viscut. És un càstig més que merescut. He passat molts bons moments i ara se'm cauen les dents. 30 anys passant volant, perquè aquestes són les coses de fer-se gran. toca m'engreixar. Deu ser cosa de l'edat i de cop no toca un crema la pell. Probablement siguin les coses de fer-se vell. Cada dia sento més com esclafa tot el pes de la vida que he viscut. És un càstig més que merescut. He passat molts bons moments i ara se'm cauen les dents. 30 anys passant volant perquè aquestes són totes les coses de fer-se gran.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts la reducció del 21 al 5% de l'IVA del gas natural fins al gener i no descarta estendre la mesura el pròxim 2023. Cristina Cantal.
L'objectiu és recolzar els consumidors domèstics i la indústria enfront la crisi energètica, ho ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera.
La reducció temporal del IVA que se repercute en les factures del gas natural des del 21 al 5%, que és el mínim autoritzat per la legislació comunitària. Una reducción del IVA del 21 al 5% que aplica también a la compra de pellets, astillas y leña.
El govern exigeix al president andalús que deixi Catalunya en pau i adverteix que no entrarà en cap subhasta populista sobre els impostos.
És la resposta a la proposta del govern andalús de suprimir l'impost de patrimoni i compensar-ho fent una crida a empresaris catalans perquè s'instal·lin a Andalusia. Patricia Plaja és la portaveu del govern.
Vam començar l'any amb els pressupostos aprovats. Aquest any el calendari encara va més avançat. S'està impulsant una revolució en l'àmbit o en el sistema educatiu, amb la gratuïtat del P2, amb la rebaixa de les ràtios, amb aquest avançament del calendari escolar, que al mes d'octubre es posaria en funcionament aquesta energètica pública. S'ha aprovat el decret de renovables.
Troben el cos sense vida del pescador desaparegut al Golf de Roses des de diumenge. El cos de l'home de 81 anys ha aparegut prop de la costa a Sant Pere Pescador.
L'ha trobat una embarcació que participava en una regata cap a les 3 de la tarda. El cos ha estat traslladat per la Guàrdia Civil al port de l'Escala.
El Consell Comarcal del Garraf aparta cautelarment les monitores que van deixar una nena oblidada més de 7 hores a un autocar durant el transport escolar ahir dilluns.
L'ENS ha iniciat ja una investigació per aclarir què va passar. La menor, que estudia a l'escola Maria Ossó de Sitges, va estar tancada a l'autobús durant tota la jornada escolar.
Canal Blau, Marga Trias.
L'alumna va ser traslladada a un centre mèdic per fer-li un reconeixement i es troba en bon estat de salut. Mònica Gallardo, presidenta del Consell Comarcal del Garraf.
Ahir a la tarda ja ens va tirar davant un decret per iniciar un expedient, per una banda a l'empresa de transport i sobretot a l'empresa de monitoratge que presta aquest servei a les línies de transport escolar.
El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transport, Xavier Flores, demana disculpes als usuaris de Rodalies en el segon dia laborable d'afectacions per les obres a les estacions de Sant Andreu Comtal i la Sagrera de Barcelona.
Flores, en declaracions a la xarxa, també s'ha mostrat obert a fer canvis en el pla de transport alternatiu.
I en cultura, la delegació de la Generalitat a Girona ha creat 3 premis propis per reconèixer projectes i referents locals.
Els Premis Generalitat Girona seran anuals i s'entregaran per primera vegada el 28 d'abril. Els guardons portaran els noms del president Josep Irla, de l'escriptora Aurora Bertrana i de la sindicalista republicana Isabel Vila.
Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Uns guardons que celebraran la seva primera edició a l'abril del 2023, com valora la delegada del govern a Girona, Laia Canyigaral.
Perquè a la demarcació de Girona tenim la sort de tenir una societat civil, unes entitats socials que porten a terme uns grans projectes, unes grans iniciatives socials i empresarials.
I en esports, en bàsquet, avui ha començat la Lliga Catalana ACB amb els 4 millors clubs catalans. Joan Barberà.
Baxi, Manresa, Joventut de Badalona, Barça i Bàsquet Girona, el Palau d'Esports Catalunya, Tarragona. Ara en joc la primera semifinal entre el Baxi, Manresa i el Joventut de Badalona. Temps de descans 46 a 37 dominen els del Bages. A partir de les 9, segona semifinal, partidàs Barça-Bàsquet Girona.
obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Avui la temperatura s'està enfilant força de nou, especialment cap a punts de la Vall de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, amb valors que arriben als 29-30 puntualment. Cap a la Vall de l'Ebre estan arribant als 31-32 graus de temperatura màxima. Amb un temps encara tranquil. Cap al sud han arribat, però, alguns intervals de núvols prims. No han de deixar precipitació, també alguns de mitjans. I, per altra banda, poden quedar durant la tarda alguns núvols baixos, com a punts de l'interior, com al peritoral, també amb trams de la costa, però sobretot han de créixer nuvolades en àrees de muntanya, del Pirineu, per Pirineu, punts també de l'interior del quadrant nord-est, i cap al sector oriental del Pirineu és probable que durant la tarda hi hagi algun ruixat aïllat, poca cosa, feble i de curta durada, amb un vent que en general predominarà de component sud i est, amb el mar que aixecaria o trobaria onades que podria arribar a superar el mig metre d'alçada cap a zones del nord de la Costa Brava. De cara a aquesta propera nit, els núvols baixos tornaran a fer-se força presents cap a punts del litoral sud, també del litoral de Barcelona, i endinsant-se cap a l'interior, de manera que demà al matí ens tornarem a llevar amb força núvols baixos cap a punts de l'interior i a la meitat sud del litoral. És tot de moment, ho deixem aquí des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació viària avui hem de dir que s'ha normalitzat totalment fa pocs minuts. És a dir, ara ja no tenim retencions en cap part del país. Això sí, en molts punts ens estan realitzant obres i on caldrà circular amb molta prudència. Com sempre, emplaçar-vos a que circuleu amb precaució, mantenint la distància de seguretat i, sobretot, sent molt prudents. Això és tot. Bona nit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La rebaixa de l'IVA del preu del gas és ja una realitat. El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts el decret que permetrà la reducció del 21 al 5% de l'IVA del gas natural fins al gener i no descarta estendre la mesura el pròxim 2023.
L'objectiu és recolzar els consumidors domèstics i la indústria enfront la crisi energètica que la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, ha atribuït a la tensió generada per Vladimir Putin. De fet, l'executiu ja ha rebaixat en un 80% els impostos vinculats amb el rebut de la llum, el que es calcula que ha suposat un estalvi pels contribuents de quasi 10.000 milions d'euros.
L'objectiu és ara actuar sobre la factura del gas amb una mesura que es calcula que beneficiarà 19,4 milions de consumidors. Jordi Casino.
La portaveu del govern, Patricia Plaja.
El decret aprovat pel Consell de Ministres inclou també la mateixa rebaixa impositiva per dos productes molt utilitzats per escalfar-se durant l'hivern, com són els pèlets i la llenya, una mesura que s'afegeix a la rebaixa de l'IVA de l'electricitat, que ja és del 5%. Teresa Rivera és la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.
La reducció temporal del IVA que se repercute en les factures del gas natural des del 21 al 5%, que és el mínim autoritzat per la legislació comunitària. Una reducció del IVA del 21 al 5% que aplica también a la compra de pellets, astillas y leña. Esta rebaja proporciona un ahorro para los consumidores importante de cara a la temporada de invierno.
El decret aprovat pel govern central estarà en vigor fins al 31 de desembre, però podria prorrogar-se si fos necessari.
I parlant precisament d'impostos, tempesta política per la rebaixa fiscal aprovada per Andalusia.
El govern andalús ha aprovat aquest dimarts la supressió de l'impost del patrimoni i no tan sols això, sinó que ha convidat directament els empresaris catalans a instal·lar-s'hi per compensar la pèrdua de recaptació. La resposta catalana no s'ha fet esperar. El govern exigeix al president andalús que deixi Catalunya en pau i adverteix que no entrarà en cap subhasta populista sobre els impostos. Catalunya vol recaptar el 100% dels tributs i descarta eliminar l'impost de patrimoni.
És la resposta del president andalús i de pas també el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, que vol tornar a centralitzar els impostos. Des de Moncloa, però, ja l'han desautoritzat i han afirmat que es tracta només d'una opinió personal. Mont Carvajal.
La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha assegurat que no jugaran a apostar amb els impostos després que el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunciés la supressió de l'impost de patrimoni i convidés empresaris catalans a instal·lar-s'hi.
Que deixin els catalans en pau. En tot cas, Catalunya decidirà els seus impostos sempre tenint en compte les necessitats de la ciutadania del nostre país i no entrant en cap cas en una subhasta populista que no aporta res.
Pla ja ha rebutjat també recentralitzar els impostos per evitar la competència entre autonomies, com proposa el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá.
La centralització gairebé mai és la millor de les opcions i en tot cas saben que aquest govern i que Catalunya el que treballa, el que busca és administrar el 100% dels seus impostos.
En plenes negociacions sobre els pressupostos, Pla ja ha assegurat que no és previst eliminar l'impost de patrimoni. A la reunió d'aquest dimarts no hi era el president aragonès perquè és als Estats Units.
Notícies en xarxa.
El govern també reclama al Ministeri de Sanitat que l'ús de mascaretes al transport públic deixi de ser obligatori per passar a ser una recomanació. Una petició que asseguren que ja fa setmanes que han fet a la Comissió de Salut Pública, que demà mateix es torna a reunir amb el tema sobre la taula. David Amador.
El govern català està a favor que no sigui obligatori dur la mascareta posada al transport públic, com està estudiant l'executiu espanyol. La portaveu Patricia Plaja ha explicat que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, fa setmanes que demana que la mascareta passi a ser només una recomanació, sobretot, com ha recordat la portaveu, perquè és molt difícil fer complir la norma a tots els viatgers i també perquè ara mateix la situació a la baixa de la pandèmia ho permet.
És difícil poder fer-la complir per igual a la totalitat dels usuaris del transport públic. S'entén aquesta sensació de frustració. Per tant, el que traslladem és que el govern considera que quan es dona la situació en la que es dona ara, sobretot tenint clar quina és la situació actual de les xifres de la pandèmia, considerem que la millor de les opcions és que aquesta sigui una recomanació. Això no vol dir que d'aquí uns mesos sigui necessari tornar a passar l'obligatorietat de la mascareta en els transports públics o en d'altres espais.
Així doncs, el conseller Argimon demà en la reunió del Consell Interterritorial de Salut es mostrarà a favor que la mascareta deixi de ser obligatòria en el transport públic.
El rerefons de tot plegat és la disminució de l'impacte de la Covid-19. L'última setmana a Espanya ha registrat 399 noves morts per Covid-19 amb 8.320 nous positius i 60 hospitalitzats més, mentre que Salut ha declarat 32 ingressats menys amb un total de 392 hospitalitzats.
D'aquests 13 estan greus a les UCI, són dos més que la setmana anterior. També s'han declarat 7 morts, tots de més de 80 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants és de 46.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En política, la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, retreu manca de lideratge al govern de la Generalitat i li atribueix, entre d'altres, els problemes de l'inici del curs escolar. Marín ha fet el balanç del seu mandat als micròfons de la xarxa i afirma que el pla d'actuació està executat en un 90%. Joan Ferrer.
Marín troba preocupant que molts alumnes de formació professional no hagin pogut començar el curs i demana al Departament d'Educació que faci la feina millor. La presidenta de la Diputació de Barcelona ha acusat el govern català de manca de planificació.
El govern està dividit, està distret, no està fent allò que ha de fer. No dic que no hi hagi algun conseller o consellera que vagin fent la seva tasca, però moltes vegades manca una direcció, un lideratge, una coordinació que necessita qualsevol govern. Per tant, crec que, parlava de l'educació, que per mi és un dels eixos i una de les polítiques més importants d'un país.
Han vist els propers pressupostos de la Generalitat, Marín desitja que vagin bé les negociacions al Parlament, però reclama que el PSC en sigui informat com a primera força a la cambra. L'alcaldessa de l'Hospitalet ha apuntat la possibilitat que s'hagin de fer modificacions i ha posat com a exemple el bon funcionament del Pacte de Socialistes i Junts per Catalunya a la Diputació de Barcelona.
La resposta a les crítiques de la presidenta de la Diputació de Barcelona tampoc s'han fet esperar. Des de l'executiu no comparteixen en absolut la seva visió.
La portaveu Patricia Plaja ha respost a la presidenta de la Diputació de Barcelona amb un seguit de mesures aprovades.
Vam començar l'any amb els pressupostos aprovats. Aquest any el calendari encara va més avançat. S'està impulsant una revolució en l'àmbit o en el sistema educatiu, amb la gratuïtat del P2, amb la rebaixa de les ràtios, amb aquest avançament del calendari escolar, que el mes d'octubre es posaria en funcionament aquesta energètica pública. S'ha aprovat el decret de renovables. S'han desencallat organismes que estaven bloquejats, com és, per exemple, el síndic o el Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, no compartim en cap cas aquestes declaracions.
Pla ja ha fet aquestes declaracions a la compareixença posterior a la reunió del govern d'avui.
En clau de successos, els equips de rescat han localitzat el cos sense vida del pescador de 81 anys de nacionalitat alemanya que va desaparèixer diumenge amb la seva barca al Golf de Roses.
En el rescat de la víctima hi ha participat una patrulla de la Guàrdia Civil i la policia local. El cos de l'home que ha aparegut a la zona de Sant Pere Pescador ha estat localitzat a 2:45 de la tarda per un jove de nacionalitat francesa qui havia informat al seu pare que en un passeig amb moto aquàtica havia topat amb el que semblava un mort. Poc després ha estat un embarcador que participava en una regata que ha localitzat el cos. Una patrullera de la Guàrdia Civil ha dipositat el cadàver al port de l'Escala.
El Consell Comarcal del Garraf ha apartat cautelarment les monitores que van deixar una nena oblidada més de 7 hores a un autocar durant el transport escolar. L'ENS ha iniciat ja una investigació per aclarir què va passar. La menor que estudia a l'escola Maria Ussó de Sitges va estar tancada a l'autobús durant tota la jornada escolar. Canal Blau, Marga Trias.
El Consell Comarcal del Garraf ha iniciat un expedient per determinar les causes per les quals una alumna de cicle inicial de l'escola Maria Ussó de Sitges es va quedar tancada a l'autobús del transport escolar ahir dilluns durant tot el dia. De moment, les dues monitores implicades han estat apartades cautelarment del servei. El Consell Comarcal, que gestiona aquest servei de transport escolar, ha demanat ja a les empreses que presten el monitoratge i el transport un informe sobre els errors que han provocat aquest fet per establir possibles responsabilitats. L'alumna va ser traslladada a un centre mèdic per fer-li un reconeixement i es troba en bon estat de salut. Mònica Gallardo, presidenta del Consell Comarcal del Garraf.
Ahir a la tarda ja ens va tirar davant un decret per iniciar un expedient a les dues parts, per una banda a l'empresa de transport i sobretot a l'empresa de monitoratge que presta aquest servei a les línies de transport escolar.
L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Maria Ussó en un comunicat lamenten els fets i també s'han posat a treballar amb les parts implicades, diuen, i revisar els protocols perquè no es torni a repetir aquesta situació.
També els Mossos d'Esquadra han detingut 9 persones en una operació contra una banda relacionada amb un segrest i altres delictes.
Hi ha hagut escorcolls i detencions a Mataró, Llinars del Vallès, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Sant Adrià del Besòs. L'operació arriba justament un dia després del tiroteig que va acabar ahir amb la vida d'un veí d'aquesta població.
Avui l'Ajuntament ha emès un comunicat lamentant els fets i reclamant més agents policials a Sant Adrià per garantir-ne la seguretat. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
A Sant Adrià del Besòs, l'operació s'ha dut a terme al barri de la Mina, al carrer Saturn. Segons alguns mitjans, els detinguts estarien relacionats amb una banda que feia robatoris violents amb el mètode de l'encastament i amb el modus operandi conegut com a taloners, que consisteix a robar camions en àrees de descans tallant-los la lona. L'operatiu ha finalitzat aquest matí al voltant de les 10. La Mina també ha estat protagonista aquesta passada nit per un tiroteig al carrer Rosalía de Castro. La víctima ha estat traslladada a un centre d'atenció primària proper, on finalment es confirmava la seva mort. L'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Cañete, ha condemnat els fets a través del seu compte de Twitter i ha insistit en que aquestes situacions no es poden normalitzar i reclama més presència policial.
I el menor detingut en relació a l'assalt a un bingo de Tortosa ja ha ingressat a un centre de menors per ordre judicial. L'altra detinguda passarà demà a disposició judicial. Les altres tres persones detingudes ahir al vespre en una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra i el Cos Nacional de Policia han quedat en llibertat. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
El jutge del jutjat de menors de Tarragona ha ordenat l'ingrés a un centre de menors del jove detingut ahir pels Mossos d'Esquadra a Tortosa per la seva presumpta implicació en l'assalt a un bingo de la capital del Baix Ebre, on, recordem, va morir d'un tret una treballadora del local i un client va resultar ferit greu. El noi, que ha declarat aquest matí a la Fiscalia de Tarragona, està acusat de 2 assassinats, un d'ells en grau de temptativa. Altra persona que continua en dependències policials és una dona que passarà demà a disposició judicial. Els altres tres detinguts en l'operació realitzada ahir al vespre al nucli històric de Tortosa han quedat en llibertat. La policia estaria buscant, però, un altre home per la seva relació amb el crim. Els atracadors que van assaltar el bingo eren 3, 2 homes i una dona, i van accedir al local vestits de negre i encaputxats. Quan van arribar, van ferir el client de l'establiment, un home de 41 anys, i al marxar, just després que la treballadora de la sala de jocs activés l'alarma, li haurien disparat al cap a boca de canó.
Notícies en xarxa.
Més qüestions. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transport, Xavier Flores, demana disculpes als usuaris de Rodalies en el segon dia laborable d'afectacions per les obres a les estacions de Sant Andreu Comtal i la Sagrera de Barcelona. Flores, en declaracions a la xarxa, també s'ha mostrat obert a fer canvis en el pla del transport alternatiu. Maite Polo.
El responsable de la xarxa ferroviària interpreta les reaccions de disgust dels usuaris com a previstes pel Ministeri i les emmarca dins d'un període d'adaptació. Xavier Flores ha explicat que els viatgers i viatgeres encara no coneixen totes les opcions que tenen a disposició i ha assegurat que, si cal, adaptaran els transports alternatius.
Hi ha un període d'adaptació i això és el que està passant. Jo demano disculpes per les molèsties que significa aquestes obres i aquest pla alternatiu de transports que hem dissenyat, però també era una actuació absolutament necessària, imprescindible, inevitable. Ens vam comprometre sempre a fer el seguiment i en funció de com funcioni, doncs, evidentment, adaptar-nos i adequar aquest pla alternatiu de transport que hem dissenyat a les necessitats dins el que sigui possible.
Les obres de Renfe obliguen a modificar trajectes de les línies R2, R11 i R1 i duraran 3 mesos.
Doncs en relació a aquest tall de servei, des de TMB han explicat avui que la xarxa de metro pot absorbir la demanda dels usuaris afectats per les obres.
En el primer dia laborable d'afectació es va registrar un augment d'ocupació en hores punta d'entre el 60 i el 80%. Així mateix, les validacions a la xarxa de metro van pujar un 5% a l'estació de Sant Andreu.
Precisament, parlant de TMB, es manté la vaga d'autobusos a Barcelona per les festes de la Mercè 2022.
Els treballadors faran una aturada de 24 hores prevista pel 22 de setembre i aturades parcials de 2 hores per torn entre el 23 i el 30 d'aquest mes. La Generalitat ha de decretar els serveis mínims. La reunió de mediació entre els sindicats i transports metropolitans de Barcelona, TMB, aquest dimarts ha finalitzat sense acord. En un comunicat, el comitè d'empresa ha assegurat que la direcció no té cap predisposició a arribar a un acord ni a treballar per minimitzar la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors.
En cultura, la delegació de la Generalitat a Girona ha creat 3 premis propis per reconèixer projectes i referents locals. Els Premis Generalitat Girona seran anuals i s'entregaran per primera vegada el 28 d'abril. Els guardons portaran els noms del president Josep Irla, de l'escriptora Aurora Bertrana i de la sindicalista republicana Isabel Vila. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Els Premis Generalitat Girona seran uns reconeixements anuals que volen posar en valor l'excel·lència i l'empenta que hi ha a les comarques gironines. Uns guardons que celebraran la seva primera edició l'abril del 2023, com valora la delegada del govern a Girona, Laia Canyigaral.
Perquè a la demarcació de Girona tenim la sort de tenir una societat civil, una ciutadania, unes entitats socials que porten a terme uns grans projectes, unes grans iniciatives socials i empresarials. I aquest és l'objectiu dels Premis Generalitat Girona, posar en valor la bona feina que es fa a la demarcació per encomanar, no?, aquestes ganes de treballar.
Els premis es distribuiran en 3 categories que duran el nom de 3 personalitats gironines. Per una banda, hi haurà el Premi Josep Irla Bosch, que es donarà al gironí o gironina de l'any. El Premi Aurora Bertrana Salazar es donarà un projecte social, mentre que el Premi Isabel Vila Pujol anirà per una iniciativa empresarial.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui ha començat la Lliga Catalana ACB de bàsquet amb els 4 millors clubs catalans, el Baxi Manresa, el Joventut de Badalona, el Barça i el Bàsquet Girona. Al Palau d'Esports Catalunya, a Tarragona, avui és el torn per a les semifinals. Primer duel, Baxi Manresa-Penya. Anem a Tarragona amb el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, Miquel Llevaria. Miquel, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. El Baxi Manresa segueix per davant del marcador, 54-43, per davant del Joventut Badalona. Constantment mantenen aquesta diferència d'aproximadament 10 punts, encara que Baxi Manresa sembla que per ara domina el partit i es podria emportar la victòria davant del tercer temps en el qual estem ja. Recordem, qui guanyi passarà a final de demà, que serà contra el Barça o el Girona.
Gràcies, Miquel Llevaria, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, a partir de les 9 de la nit, aquest duel entre el Barça i el Bàsquet Girona, segona semifinal de la Lliga Catalana ACB. Més bàsquet per destacar que aquesta nit, a 9:45, la Unió Esportiva Mataró Germans Hom s'enfronta al Cerdanyola per una plaça a la final a 4 de la Lliga Femenina 2. Si les maresmenques guanyen o perden per menys de 13 punts, es classificarà per la final. El duel contra el Cerdanyola es jugarà al Palau Josep Mora. En hoquei sobre patins, seguim en plana poliesportiva. Avui es juga el gruix de la tercera jornada de la Parlem Hoquei Lliga Masculina. I volem escoltar protagonistes perquè avui és interessant aquesta tercera jornada. A les 8 del vespre, el Girona rep el Barça i a les 9 de la nit es juguen la resta de partits. Sant Cugat Noia, Arenys Liceo, Voltregà Alcoi, Vilafranca Igualada i Reus Caldes. Ens centrem primer en el partit entre el Sant Cugat i el Noia Freixenet. Pere Bàries és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní, del Noia.
És un equip que històricament quan hi hem jugat, que no sé massa vegades perquè no estem massa a Hoquei Lliga, sempre ens ha costat molt. Recordo l'antecedent amb el Noia allà a Sant Cugat on vam guanyar només 2-3. Per tant, per mi és un rival perillós, un rival complicat, tant per l'escenari com pels propis jugadors, i perquè el Vadí, jo penso que és un entrenador doncs, que els fa jugar bastant valents, també. Per tant, penso que serà un partit força distret.
Recordem que el Noi ha guanyat els dos primers partits, a les dues primeres jornades, a l'igual que el Barça, Liceo, Alcoi i Reus Deportiu. I un altre duel interessant en la jornada d'avui, a les 9 de la nit, és el partit entre el Vilafranca i l'Igualada. Toni Porta és l'entrenador de l'equip del Penedès, del Vilafranca.
Molt bé, sabem el que ens trobarem. Bueno, com dic sempre, ens hem de fer molt forts en defensa i estar efectius en atac, sobretot si tenim pilota parada, intentar convertir-la. Ells sabem que tenen el Riba que ve il·luminat i que va fer un recital l'altre dia, però bueno, intentarem posar les coses molt difícils sabent que és un gran equip.
I en futbol, l'Espanyol ha triat els seus quatre capitans per l'actual temporada. El mallorquí Sergi Darder exercirà de primer capità, acompanyat de Sergi Gómez, Joselu, que ha arribat nou aquesta temporada al conjunt espanyolista, i l'uruguaià Leandro Cabrera. Tots quatre han estat escollits pels seus companys per liderar la plantilla. Hi ha tres capitans nous ja respecte a la temporada passada, ja que no hi són, recordem, David López, ni Diego López, ni Embarba. Més futbol. El Girona presenta al·legacions a la targeta vermella que va suposar l'expulsió de Mitchell aquest passat cap de setmana. El tècnic, que va veure la targeta vermella al minut 21, es va mostrar molt crític amb l'arbitratge d'Ortiz Arias, i el conjunt català presenta al·legacions. I en waterpolo avui estarem molt pendents. Partit de la Copa Catalunya, en aquest cas Copa Catalunya masculina, entre el Club Natació Terrassa i el Club Esportiu Mediterrani. El duel a 9:45 del vespre.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Raül Garreta, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Queda't els riures del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida, sols pensaré que l'amor era cert i els teus ulls d'avellana de vidre.
Queda't la brisa i el mar que tant en tenies i aquesta passió per fer-me-la viure. Jo em quedo les flors, el vi i els somriures.
La xarxa de comunicació local. Thank you.